un altre món és possible.
Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a Un altre món és possible, aquest petit espai de ràdio on intentem canviar el món que ens ha tocat viure, que com sempre diem es va complicant setmana rere setmana i sembla que sempre anem batent rècords de com es va complicant, però nosaltres no perdem l'esperança i el que fem sempre és conèixer entitats del tercer sector de Sabadell, entitats que intenten fer de la vida doncs una vida una mica millor segurament d'altra gent. Avui parlarem de l'Sky, del Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants, i jo estic a l'estudi ja amb la Raquel Garola, coordinadora de l'Sky. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Aviam, explica'ns l'Sky, com funciona?
L'Sky és una coordinadora d'entitats, està formada per diferents entitats i llavors s'ofereixen diferents serveis d'acollida a persones migrades i refugiades, especialment amb... i tenim diferents programes, però el programa, diguem, on hi ha més afluència de persones i al que dediquem més recursos és el servei d'assessorament jurídic especialitzat en estrangeria i asil, i concretament aquí a Sabadell tenim un contracte de serveis amb l'Ajuntament de Sabadell i bàsicament la major part del programa està dedicat a aquest servei.
Quin és el circuit? És a dir, en quin circuit us arriben les persones?
Bueno, les persones arriben per diferents... O sigui, la porta d'entrada és de diferents formes. Hi ha moltes persones que venen per iniciativa pròpia o perquè han conegut el servei a través d'altres familiars, a través coneguts. Altres persones perquè a través del padró, del mateix circuit que té l'Ajuntament, del servei de primera acollida, d'altres entitats, Càritas, Creu Roja, altres entitats del municipi que també atenen a persones migrades... Però el gran volum, la majoria de persones venen per iniciativa pròpia o perquè ja han utilitzat el servei fa un temps i ara necessiten fer algun altre tipus de consulta, o si són persones que venen al servei per primera vegada, que hi ha un nombre important d'aquestes persones, normalment són perquè han sentit a parlar del servei per part de coneguts, de familiars o simplement han buscat algun recurs del municipi i a través dels mitjans electrònics han trobat el recurs.
Parlem d'aquest últim grup de les persones que venen per primera vegada a l'Sky, sobre quin número ens mouríem, més o menys?
Bueno, al mes diguem que anualment rebem gairebé 2.000 persones. Sí, és un nombre...
Perquè he vist una notícia fa 2 anys i eren 1.000. Ja hem passat a 2.000.
Volia dir en total.
En tot l'any?
No, en tot l'any, de persones tant que portem en seguiment com amb persones per primera vegada. Clar, quan parlem de persones, o sigui, de persones diferents, diguem, però clar, una mateixa persona ve al servei moltes vegades. Llavors, si mirem el número de visites, però les visites anuals podrien ser 16.000, 17.000. Llavors, a nivell de persones individuals, diguem que normalment, anualment, són unes 2.000 persones i normalment les persones que venen per primera vegada estan entre el 40 i el 50%, o sigui que són un nombre bastant elevat.
Ha crescut aquest nombre en els últims anys o més o menys s'ha mantingut estable?
S'ha mantingut més o menys estable, però sí que hi ha hagut una pujada important, no molt destacada dintre de l'estabilitat, però sí que ha anat creixent, sobretot clar, l'any del Covid, al hi haver molt tancament d'oficines i tal, la forma de registrar va ser molt diferent perquè hi eren moltes consultes electròniques i mitjans telemàtics. Llavors, a partir del 2021 respecte al 2020, clar, hi havia un augment molt important, i respecte al 2019 era més o menys estable, diguem, però a partir del 2022 sí que va continuar augmentant, per molts aspectes, per moltes dificultats, però un dels obstacles que més notem en els darrers anys és el tema de l'administració electrònica, que molts dels tràmits s'han de fer per mitjans electrònics o telemàtics. Per una part, totes les persones que estan en situació irregular no poden accedir a aquest servei, i tot i que estiguin en situació irregular i tinguin la possibilitat d'obtenir un certificat digital, el tema dels recursos, els mitjans, les dificultats que suposa ja per una persona amb certs estudis, i recursos i tal, i coneixement de la llengua, per una persona sense xarxa, sense recursos, o amb que és un sistema complex, els hi complica molt fer aquests tràmits, i llavors han de recórrer a un servei privat que té un cost econòmic important, i moltes d'aquestes persones estan en una situació de vulnerabilitat i no poden fer front a aquests recursos, o si fan front, de vegades suposa destinar coses que haurien de destinar per serveis bàsics, o si no, o a través de la nostra entitat, als serveis que nosaltres sí que, no a tots, complicats, però molts serveis podem accedir, o els hi podem explicar una mica com es pot fer el servei, o si no, pues es veuen així abocats a una situació molt complicada.
Clar, per tant, estaríem parlant de que l'administració pública aboca la gent cap al, no, als tràmits administratius d'un col·lectiu que clarament no tots arriben.
Exactament. Sí.
És el principal escull ara mateix?
Bueno, el principal escull és de per si la llei d'estrangeria.
Que ara
la llei d'estrangeria. Però a nivell de procediment, sí, la major problemàtica és el tipus de procediment que l'administració ja des de fa molts anys, i per un cert col·lectiu de persones és va molt bé, perquè el fet de poder fer tràmits telemàtics en alguns casos agilitza, el fet de no evitar desplaçaments, d'evitar cites prèvies, que és veritat que a partir del Covid la major part d'oficines van haver de tancar, i moltes ja no han recuperat l'atenció presencial sense cita prèvia, o inclús no han recuperat l'atenció presencial, o és molt prioritària l'atenció telemàtica. Llavors això, des del 2020 cap aquí, s'ha notat molt, molt més, perquè diguem que el Covid ha sigut també una mica l'excusa per fer una mica el canvi de...
Per impulsar aquests canvis que ja estaven previstos.
Exactament.
Parlem de la llei d'estrangeria, que hem vingut a parlar d'això. Tu em vas explicar prèviament, hi han hagut canvis. Quins canvis són aquests? És a dir, com era abans i com és ara? Així una mica per sobre.
Val, la veritat és que és una... De fet, han hi ha hagut diverses reformes en els últims anys, però aquesta nova llei d'estrangeria directament és un nou reglament d'estrangeria, llavors els canvis són bastant significatius i bastant importants. És una reforma bastant integral. Per una banda, hi ha canvis positius, perquè, per exemple, les persones que estan a territori espanyol sense permís de residència, que són un grup important de les que nosaltres orientem, el tràmit més habitual és l'arrelament. Hi ha diferents tipus d'arrelament, i el tràmit més habitual és l'arrelament, i això exigeix portar un mínim de, en la majoria dels casos, hi ha alguna excepció, però en la majoria dels casos exigeix un temps mínim de permanència a territori, que això s'ha d'acreditar a través de l'empadronament. Llavors, abans d'aquesta reforma, l'arrelament social, que era un dels tràmits més habituals, exigia un mínim de 3 anys al territori. Amb la nova llei d'estrangeria s'han modificat una mica els arrelaments i s'han unificat a nivell de permanència al territori tots els arrelaments, excepte un que no exigeix permanència però està vinculat a tenir familiars europeus. Amb la resta de casos, el temps de permanència s'ha reduït a 2 anys, amb la qual això facilita que les persones que compleixen els requisits, que no tothom pot complir els requisits perquè són específics, però les persones que poden complir els requisits, doncs, es poden regularitzar un any abans, que canvia molt de 2 a 3 anys.
Sí,
i l'altra part també molt positiva és que ara mateix, amb el nou reglament d'estrangeria, tots els arrelaments autoritzen, o sigui, quan es concedeix l'autorització és per residència i treball en tots els casos. Abans només es podia concedir l'autorització de treball si es presentava un precontracte de feina o en algun cas d'algun familiar molt concret, però si no hi havia com el compromís de que aquesta persona tenia un compromís d'una empresa, d'una persona particular per contractar-lo, només se li donava permís de residència. I llavors, fins que no pogués passar o molt temps o pogués aconseguir aquesta oferta i poder canviar el permís, aquesta persona no podria treballar legalment. Només podia tenir un permís de residència, hi havia o de tenir altres familiars dels que dependre o no podia treballar legalment. Havia de treballar en una economia submergida perquè, evidentment, la gent està aquí i s'ha de mantenir. Però, d'aquesta manera, això és un canvi important que ha facilitat bastant, que pensem que facilitarà bastant a les persones que des del primer moment podran tenir l'opció de poder treballar legalment, i moltes ja estan treballant, el que passa que legalment no estan podent fer-ho.
Anem a la part negativa.
La part negativa, per nosaltres, el que estem veient fins ara és que aquest reglament es va publicar i es va aprovar el 19 de novembre, i hi havia un període de 6 mesos perquè entrés en vigor. Això va ser el 20 de maig. Al principi hi havia molt desconeixement, pensàvem que a mesura que s'apropés el 20 de maig hi hauria més informació, però ens vam trobar que va arribar el 20 de maig i pràcticament hi havia la mateixa més o menys la mateixa informació.
Sí, desconeixement de què suposa la pròpia normativa.
Sí, o sigui,
entre els treballadors a l'hora d'aplicar-la.
Bueno, de l'administració en general s'havien de publicar instruccions, o sigui, clar, una cosa és el reglament, que és el text legal, però després aquest text legal és molt interpretable, s'havien de publicar instruccions i fer una mica d'explicació de com es desenvoluparia aquest reglament. Llavors, el 13 de maig, una setmana abans, es van publicar 2 instruccions, que són fins ara les úniques que s'han publicat. La idea és que se n'han de publicar més, però fins ara no s'han publicat. S'han fet algunes formacions, tant per part de l'Oficina d'Estrangeria com per de la Generalitat de Catalunya, durant el mes de maig, bàsicament, i alguna ara també al juny, però encara hi ha, tot i que s'ha donat molta més informació de la que es tenia, encara hi ha molta interpretació, perquè la normativa és bastant, tot i que és molt més específica del reglament anterior que teníem, o sigui, hem millorat bastant en aquest sentit, però tot i així, com és un canvi tan important i hi ha tràmits molt nous, encara ja queden molts dubtes i, diguem, moltes coses que estan per definir i estem una mica a l'expectativa. Sí que hi ha alguns tràmits que són bastant similars als que teníem, han canviat algunes coses, però diguem que la base és la mateixa i aquests tràmits estan com més clars, però els tràmits més nous o que han tingut un canvi més important, va sortint informació, però diguem que, tot i que és bastanta informació, no és que diguem anem a cegues, hi ha bastanta informació, però clar, ens agradaria poder tenir molta més informació per poder assessorar molt millor les persones, però bueno.
Clar, per saber què s'ha de fer, bàsicament.
Exactament. I l'altra cosa és el tema del procediment, que bueno, és una mica que el comentàvem abans. Hi ha certs tràmits que s'han de... O sigui, hi ha certs tràmits que com les persones no poden fer-ho per via telemàtica o no tenen els recursos per fer-ho a nivell privat, sí que es pot demanar una cita prèvia i anar presencialment a l'oficina de Barcelona. Llavors, hi ha determinats tràmits que la forma d'aconseguir aquesta cita prèvia és relativament fàcil, és enviar un correu electrònic i inclús ho pot fer una altra persona en nom d'aquesta persona, que ho fem nosaltres, però hi ha una altra sèrie de tràmits que és a través d'un formulari i que només ho pot fer la persona particular. O sigui, si demana la cita a una altra persona i veuen que el correu electrònic no coincideix, no responen la cita. Però tot i així, perquè és un formulari bastant complex en el sentit que s'han d'omplir molts camps, s'han de posar les paraules exactes i no donar errors, vull dir que la persona... Tot i que tenim com una xuleta...
L'has de saber una mica.
Sí, i tot i així, de vegades nosaltres el que fem és fer com una prova, no?, perquè vegin com és i posar el seu correu perquè els hi arribi la resposta, i moltes vegades no, però sovint ens passa que o no contesten o no reben resposta, o la resposta que reben no és exactament el que s'ha sol·licitat i s'ha de fer aquest sistema un parell o tres de vegades, amb la qual cosa això dificulta que els tràmits es puguin fer més àgils.
I això us heu trobat que, a part de vosaltres, doncs altres entitats també ho han denunciat?
Sí. Això ho hem parlat amb altres entitats que treballen amb estrangeria, amb nosaltres, bueno, que tenim feedback sovint i sí. Bueno, de fet, una mica la hipòtesi, la lectura és, bueno, sembla que... O sigui, que també sigui una manera, no, d'abocar que les persones cada cop utilitzen més el tràmit telemàtic, i que això, que és una cita prèvia, com no és una cosa molt àgil, pues sigui com una cosa més residual, no, que no poden treure-ho del tot, perquè si no estaries deixant la gent totalment fora, tot i que això va passar amb el Covid, que no hi havia possibilitat, llavors la gent havia de recórrer a fer-ho d'una altra manera, però ara existeix aquesta segona opció, no per tots els tràmits, però per la majoria, de fer-ho a través d'aquesta cita prèvia, el que passa que hi ha molta diferència amb els tràmits que es pot fer amb un correu electrònic. Per exemple, els arrelaments es poden fer amb un correu electrònic, però, per exemple, una reagrupació familiar, algú que vulgui portar el seu a una persona del país d'origen o un nen que neix aquí i els pares són residents legals i poden fer un tràmit, s'ha de fer a través d'aquest formulari, o gent que ha de renovar permisos, que sí, és gent que porta aquí més temps, en teoria té una situació més estabilitzada, però no sempre pot tenir coneixements electrònics ni recursos per poder seguir aquestes directrius, i això el que fa, al final, també una renovació té una data de caducitat. Si ens passem de la data, segons com, podem perdre el permís. Llavors, clar, els plaços, els terminis són molt importants.
Tornem una mica a la idea del principi. Estàs abocant a tot un col·lectiu que no està acostumat o que no té les sortides ni els mecanismes a una telemàtica que no poden accedir-hi.
Exactament.
Fantàstic. Ho arreglen, però allò sempre hi ha d'haver cosetes,
sí,
eh?
Sí.
No acaba de fer-ho de tot,
tot bé.
Cas on d'era. Parlem més temes del dia de les persones refugiades. El Dia Internacional va ser ja fa temps?
Va ser el divendres, el divendres 20 de juny.
Com ha anat? Perquè hi havia tot un programa d'activitats.
Sí, bueno, l'acte central va ser el dia 20 de juny, que va ser el divendres a la plaça Doctor Robert, en el que es van muntar diferents carpes de diferents entitats i es va fer com una gincama, en el que les persones tenien una cartolina que simulava un passaport i havien de passar per les diferents carpes fent proves, no? Una mica intentant que veiessin una mica el recorregut, no? de que fan les persones, molt a nivell simbòlic, no? I llavors, bueno, també era una forma de que a través de la pregunta pues, coneguessin una mica l'entitat i la situació de les persones refugiades. I, bueno, tot i que va fer bastanta calor...
És el tema aquests dies.
Però, bueno, déu-n'hi-do, sí que va passar gent, també hi havia un contacontes, un espectacle de clown, i, bueno, va ser bastant, bastant animat, tot i les temperatures, va estar bastant bé. I després sí que durant els dies previs, per diferents entitats, també s'han organitzat activitats, i en general, encara no hem fet la comissió d'entitats, no hem fet la valoració fins que s'acabi tot el programa, però en general està està bastant bé perquè és un programa bastant divers.
Consolidadíssim ja.
Sí, sí, sí.
Això sí que es queda aquí, Sabadell. Això queda, funciona.
Això funciona, sí,
mare
sí.
Mare de Déu. Encara hi ha una activitat.
Encara hi ha una activitat.
9 de juliol, quina és aquesta activitat?
És un cinefòrum que es farà el 9 de juliol a les 7 de la tarda a l'Auditori del carrer Lassi. És un documental nou d'Erland. Que es projectarà en versió original i després es farà el debat posterior amb el representant de la comunitat palestina de Catalunya.
De què tracta aquest documental?
Pues és sobre un activista palestí i un periodista israelià. I és una mica pues la situació entre els dos països i bueno, la situació que també estem vivint totalment ara.
Dins del món que ens ha tocat viure,
sí.
Aquest desastre, doncs, aquest és el principal. Perfecte, i amb això ja acabeu.
Sí, en principi el que es fa és que l'acte central es fa el 20 de juny, llavors en funció de les activitats que programen les entitats en els dies previs i en els dies posteriors s'acaba de tancar l'activitat, després es farà a finals de juliol segurament una valoració per la comissió d'entitats de com ha anat el programa i bueno, ja començarem a fer propostes pel proper any.
A nivell d'entitats, sempre m'agrada tancar una mica l'entrevista pensant en reptes propis. Quins us marcaríeu vosaltres? Hi ha gent que ha dit doncs, que clar, rebem massa gent que ve a la nostra entitat i no tenim sortida per oferir tothom el servei. A l'Sky, quin és el problema ara mateix?
Bueno, el principal problema que tenim és que som un equip petit i que el nombre de persones és molt elevat. I que tenim un servei de primera acollida, que això és el que fa que puguem descongestionar una mica tot el servei amb cita prèvia, perquè el que nosaltres fem és intentar que les cites prèvies siguin per persones que realment ja puguin iniciar un tràmit i així no donar una llista d'espera tan llarga, perquè si no hauríem de donar agenda per mesos. Llavors intentem sempre moure'ns en 2-3 setmanes. És cert que ara estem arribant gairebé al mes, perquè també amb el tema de les vacances, els festius i tal, sempre és...
Bueno,
i és veritat que després a partir del 20 de maig, pues, clar, també hi ha hagut un augment important de persones que sol·liciten informació, perquè clar, també una altra cosa que no hem comentat és dintre del perfil de persones que atenem, en els darrers anys hi ha hagut un augment molt important de persones sol·licitants d'asil, que durant el temps que sol·liciten l'asil van per la via de l'asil, però en el moment en el que els deneguen l'asil o es queden en situació irregular, o inclús si veuen que la seva possibilitat d'asil, com Espanya és un dels països que denega més sol·licituds d'asil a nivell europeu, sabem que una persona sotant d'asil acabi de tenir l'estatut de refugiat, en molts pocs casos és viable. Hi ha països, hi ha circumstàncies que sí, però en molts casos acaba sent una denegació, o com a mínim no és una... Diguem que en estrangeria no és que hi hagi una certesa absoluta, però si tenim hi ha uns requisits que si els complim, en principi, si no passa res, el tràmit hauria de sortir bé en un tant per cent bastant elevat. En canvi, la sol·licitud d'asil és una valoració subjectiva que es fa des de la... subjectiva, entre cometes, no? Però
sí,
que hi ha una comissió que...
Cas per cas,
la situació personal de la persona, la situació del país, si ha pogut canviar, si no, les proves que puguin ja bé, que moltes vegades, pues, evidentment, una persona que surt fugint probablement no podrà emportar-se gaires proves i al final moltes vegades és la versió de la persona el que pugui acreditar. Llavors, en molts casos, aquestes sol·licituds no acaben sent favorables. Llavors, hi ha persones que, si realment veuen que la seva sol·licitud té poques probabilitats o no ho saben segur i per la via d'estrangeria podria... té més opcions, diguem, perquè compleix els requisits i hi haurien com més opcions, això sí, estan obligats a... Això fa uns anys no, però fa un parell d'anys així ja va canviar, que les persones que vulguin fer algun tràmit d'estrangeria obligatòriament han de desistir de la sol·licitud d'asil, per tant, han d'estar un temps...
Descongestiones una mica també.
Però clar, durant aquest temps clar, es queden en situació irregular, no poden treballar fins que el tràmit d'estrangeria pugui anar endavant, que també és una situació complexa per a aquestes persones. Però ho deia perquè, clar, durant els últims anys hi ha un volum important de persones també que, a part de que a l'Escai informem tant amb temes d'asil com amb temes d'estrangeria, ens trobem amb un grup important de persones que són sol·licitants d'asil o han estat sol·licitants d'asil, estan en via de recurs o directament ja han decidit no fer recurs per passar la via d'estrangeria i que també són un nombre important que ha fet créixer també les dades.
Em sabies dir nombre? Per any? O el que et vagi millor?
A què et refereixes?
De persones que han arribat, per exemple, durant el 2024 per demanar asil.
Això no ho tenim gaire registrat perquè nosaltres no, diguem que no separem entre asil i estrangeria, sinó que intentem no... pues no categoritzar les persones, no el que passa que sí que ho fem per, sí que ho fem per tràmits. Llavors, clar, si tu veus estrangeria i veus asil, hi ha un tant per cent molt més elevat d'estrangeria que d'asil, que passa que, clar, no seria del tot real, perquè, clar, aquesta persona que està fent ara un tràmit d'estrangeria moltes vegades ha sigut asil, llavors potser ara... fent així a bote pronto, potser un 30% de les persones que arriben, entre un 20 i un 30, podrien ser sol·licitants o haver estat sol·licitants d'asil.
Raquel Garola, coordinadora de l'ESCAI, has vingut avui a Ràdio Sabadell. Moltíssimes gràcies per venir. Ens quedem amb aquests reptes de futur que, amb el món que ens ha tocat, sembla que aniran en augment.
Segurament.
I ànims amb la nova llei d'estrangeria, que pintava molt bé i no acaba de fer la feina.
Moltes gràcies a vosaltres.